gràcies, Nati. Faig jo una mica de mestre de cerimònies, però parlarem els dos, eh? Vull dir que no... Però faig de mestre de cerimònies perquè jugo a casa, amb la qual cosa doncs, faig de presentador, però al mateix temps d'autor de llibre i aquestes coses que són molt, molt, molt agradables. Abans que res, agrair-vos la vostra presència per parlar d'un tema del que no se n'ha parlat gaire i del que sembla que a poc se'n comença a parlar. Hi ha un cert moviment, un cert interès a investigar, a recuperar què va ser el fenomen de la novel·la popular. I a l'hora de parlar de què va ser el fenomen de la novel·la popular surten molts noms, i a vegades surten noms una mica per allà, per tradició, els de sempre, que si Corinne Tellado amb la novel·la rosa, que si Marcial Lafuente Estefanía en el tema de les novel·les de l'Oeste, que si mallorquí, el Coyote, per exemple, que si Silver Kane, potser en el que és narrativa més policíaca, i un nom que durant uns anys estava com una mica oblidat era el de Peter Debry, Pedro Víctor de Brigode. Una miqueta oblidat perquè fa poc que n'estem fent moltes coses. I dic fa poc, estem en plural, perquè aquí us presento a l'Alejandro Martínez, Viturtia, que és un senyor amb tota la barba, amb el qual hem fet amistat els darrers anys a través de Brigode. Això és una cosa ben curiosa, perquè jo vaig començar a remenar aquest tema, començar a fer un blog, i vaig trobar que ja a internet hi havia algú que parlava molt de Brigode, i era un enigmàtic autor d'un blog que parlava de la novel·la popular i parlava moltíssim de Pedro Víctor de Brigode. Ens vam posar en contacte i primer via mail, clar, hi podia ser un senyor d'Argentina o de Salamanca, no? I resulta que no, que era de Barcelona, i a més treballava molt a prop, perquè treballava a Tarruella, a Panini, i de fet ell és un dels caps de Panini en la seva secció de còmics. Sí. I professionalment... No cromos, sinó còmics, i especialment còmics de superherois americans. No? La qual cosa, compartíem molts interessos, i la veritat és que a partir d'això van començar a produir-se unes trobades a Tarruella, preferentment, parlant de Brigode, passant-nos material, sobretot ell em passava material a mi, perquè ell té moltíssim material, i a poc a poc va començar el neguit de dir, home, això s'hauria de concretar en alguna cosa, no? Perquè en parlem molt i diem que això és molt bo, però cal reivindicar de Brigode, no? I una mica a partir d'aquest projecte comença a forjar-se la idea de que s'hauria de fer potser un llibre per parlar d'aquest senyor, que és un senyor molt interessant, no? Un senyor molt interessant, del que ara parlarem, però del que també ens podria dir coses una persona que està avui aquí, a qui agraeixo moltíssim la seva presència, que és la seva filla, una de les seves filles, la Margarita de Brigode, que està aquí a última fila, és molt discreta ella i ha volgut ocupar una posició, diríem, no a primera fila, però també en aquest sentit l'ajut i col·laboració de la Margarita i de la seva germana, la Victòria, també ha sigut molt important perquè t'han subministrat material, hem parlat també de la figura del seu pare, i tot això ens ha permès començar a teixir aquesta història, de la que ara comencem a parlar. Això era la prèvia, vull dir que la cosa pot ser llarga, si no, i podeu fer les preguntes que vulgueu en qualsevol moment. Alejandro, ¿cómo llegas a De Brigode?
Bueno, mira, antes quiero explicar cómo he llegado aquí, hoy físicamente. No, quiero decir que es muy sintomático que estemos aquí en una biblioteca, y sobre todo lo que es sintomático es ver que las bibliotecas de ahora no son como las de antes, ¿no? Los que ya tenemos cierta edad, pues recordamos cómo eran las bibliotecas hace pues, 30, 40 años, sitios oscuros, donde solo había una especie de cultura oficial, por decirlo de alguna manera, donde solo la literatura buena era una muy determinada que marcaban los cánones. Entonces, claro, es un placer entrar en esta biblioteca y ver pues que tienen, aparte de los libros más típicos y tópicos que pudiéramos pensar, pues ves cómics, ves novela juvenil, ves ciencia ficción. O sea, que de alguna manera la literatura de masas, la novela popular, la comunicación popular, pues ya ha llegado a las bibliotecas, ¿no? Entonces es una manera de que la letra impresa pues llegue más fácilmente a todos los públicos. Y entonces, pues parece muy adecuado que estemos aquí sentados hablando de un maestro de la novela popular en un sitio donde ya por fin ha entrado la novela popular, o sea, la literatura popular, y bueno, pues Pues eso, que estoy muy contento de estar aquí con todos ustedes, ¿no? Y sobre la pregunta, sí, ahora ya cómo hemos llegado a De Brigode, bueno, yo particularmente siempre he leído mucho cómic, he leído mucha literatura y también he leído novela popular. Y entonces lo que a mí me llamaba la atención era que cuando llegabas a la novela popular, de cuando en cuando, muchas novelas decías, bueno, sí, bueno, esto se lee y se olvida. Pero poco a poco me iba dando cuenta que, oye, pues había literatura que realmente, había novelas que estaban muy, muy bien hechas, que trascendían un poco al mero entretenimiento de una tarde de domingo, ¿no? Pero lo que realmente me sorprendió era, pues, que pues no se sabía nada de aquello. O sea, leíamos novelas de Silver Kane. Bueno, pues yo pensaba, digo, joder, pues debe ser norteamericano, ¿no? Hablo de hace muchos años, ¿eh? Y entonces llegaba Peter Debris y dice, pues lo mismo. Leíamos El Pirata Negro, Arnaldo Visconti, pues era un italiano. Que no... Y bueno, pues cuando poco a poco fuimos descubriendo cosas, ¿no? Que había nombres españoles detrás de estos bonitos seudónimos, yo pensé para mis adentros, ostras, pues aquí, qué sorpresa. Aquí hay un montón de cosas que investigar, hay un montón de cosas que descubrir, y sobre todo, como yo siempre he tenido una faceta de divulgación, he pensado, bueno, pues que hay muchas cosas que explicar a la gente, de reivindicar, ¿no? Y entonces, bueno, pues a partir de ahí escogí a algunos escritores los que más me gustaban, y el que más me gustaba dentro de la novela popular era sin duda De Brigode. Y de aquí a conocerte.
Una relación fantástica, ¿no? No, perquè la figura de Brigode té unes característiques molt especials, no? Primer, que és un escriptor tela, és molt interessant com a escriptor de novel·la popular, és un escriptor que domina molt bé els mecanismes del gènere, però és un escriptor que té unes característiques molt especials. Primer, que l'edat daurada de la novel·la popular, d'aquestes novel·letes que heu vist allà a la vitrina, no? Aquelles novel·letes que té ara aquesta, que té la Nati, no? Vull dir, aquestes de duro, novel·les de quiosc, no? L'edat daurada comença als anys 40 després de la guerra, mitjans dels 40 podríem dir, ja hi havia un precedent, als anys 30 ja començava allò a activar-se, però sobretot a partir dels 40 la cosa funciona molt bé com a negoci, i cap al final dels 40 i anys 50 és una època que això és un negoci espaterrant, no? I de fet Bruguera es fa gran a través sobretot d'això i dels TVOs, però aquí és on fa calés perquè es venen moltíssim, no? No només es venen moltíssim, sinó que es llegeixen moltíssim més, perquè molt recordareu que hi havia llocs d'intercanvi de novel·les, és a dir, que tu donaves una petita quantitat, si la novel·la valia 5 pessetes, en pagaves una o mitja pesseta i ja en podies emportar una altra per llegir-la.
Però ja existen, eh?
Encara hi ha alguns llocs d'aquests. I aquí Figueres, jo fa 20 anys o així, encara recordo haver-ne vist algun lloc d'intercanvi de novel·la popular, no? Això li donava una vida a la novel·la extraordinària, no? Perquè no la llegia una persona, no la llegia una família, sinó que allò circulava moltíssim. Per tant, la projecció del fenomen és extraordinària, no? Potser era el fenomen literari, així, en quant a volum, més important que hi ha hagut mai a casa nostra, no? Llavors, De Brigode comença a escriure a mitjans dels 40. De fet, comença, a principis dels 40, comença a escriure des de la presó. Ell té una biografia que la seva filla coneix, però una biografia molt pintoresca, molt novel·lesca, perquè ell és fill de pares francesos, el seu pare era enginyer aeronàutic i automobilístic de principis de segle, ve a Barcelona a muntar una empresa com a enginyer i s'instal·la aquí, i aquí deixaran els seus dos fills, no? I un d'ells és en Pedro Víctor De Brigode. Ell, per tant, neix com fill d'una classe benestant, té una formació molt sòlida. Ell, a part del català i castellà, parlava en francès amb la seva mare tota la vida, va parlar en francès, és a dir, que és una persona d'un bagatge cultural notable, i comença a estudiar dret. La cosa no acaba d'arrencar perquè ell és una mica bohemi, és una mica artista. Ja sabeu que molts fills de bones famílies que tenien tendències artístiques els posaven a estudiar dret a veure si es redreçaven una mica, no? No acostumava a passar, no acostumava. L'intent ja hi era, no? Però qui és bohemi, qui és artista, doncs tira cap allà. Llavors, a principis del 36, se'n van cap a Canàries per temes familiars, on també tenien família, i a ell li agafa la Guerra Civil, amb poc més de 20 anys deu tenir, a Tenerife, la qual cosa automàticament ja queda en el bàndol nacional. Però la cosa diries, bueno, agafa la guerra, bàndol nacional, tot va normal. No, la seva vida a la guerra és molt complicada, l'acusen de diverses coses, és empresonat, primer per l'acusen d'un desfalc i es demostra que era innocent, després l'acusen de traïció. No queda clar que exactament què passa, però ell acaba la guerra a la presó i passa els primers anys de la postguerra a la presó, no? I allà comença a escriure. Comença a fer les seves primeres novel·les i les envia a algun editor i la cosa té sortida, la cosa funciona i a poc a poc va consolidant una certa, un cert nom, podríem dir, no? Llavors ell està en l'origen del fenomen de la novel·la popular, és a dir, està des de principis dels anys 40 i estarà pràcticament fins als anys 80, fins quan mori. És a dir, ell és el que té una longevitat més notable, perquè molts dels grans escriptors d'aquest camp, com podria ser el Mallorquí o el López Kipkis, tots aquests són dels 40, són dels 50, alguns són més tardans. En canvi, ell està des del principi fins pràcticament al final, que és als 80, gairebé quan tanca Bruguera, no? Tot i que el que va matar la novel·la popular va ser la televisió, això va ser, diríem, l'element que definitivament va treure aquest hàbit de lectura, que era molt estès, no? Tothom llegia aquestes novel·les, ho llegia tothom i a tota hora. Veia sempre el lampista amb la novel·la a la butxaca, el camioner, però també l'estudiant i també el professor, eh? Vull dir, una cosa com molt, molt transversal. Llavors, ell és un autor importantíssim, primer pels seus mèrits, després per la seva longevitat creativa, agafa tota la història del fenomen, i a més conrea tots els gèneres. És a dir, ell toca la novel·la rosa, on no excel·leix, és un autor correcte, no estarà més a gust, toca la ciència-ficció també, tampoc és el dels seus gèneres més importants, toca la novel·la de l'Oeste, escriu molt de l'Oeste, no és on jo diria que està més còmode, però escriu moltíssim, senyal que funcionava, però no és on està més còmode, i on està més còmode és en el gènere d'aventures i sobretot el policíac, aquí és on ell està potser més. I de fet ell comença sobretot a agafar nom amb el que és la novel·la d'aventures, no? Mm-hmm. Amb l'Arnaldo Visconti, que l'Alejandro ens pot parlar de l'Arnaldo Visconti, sí.
Bueno, yo creo, si hablamos también de los géneros que tocaba, yo es que tengo la teoría de que en realidad él solo tocaba un género, era lo que llamamos el género de Ebri. Él escribir una novela de ciencia ficción, una novela rosa, una del oeste o una policíaca, él tenía un sistema de escribir, tenía una ambientación que daba sus novelas, que les daba un sello característico, de tal manera que aunque leías una novela rosa siempre había algún elemento policíaco y entonces jugaba muy bien con eso. Y entonces, pero evidentemente donde se sentía cómodo era en la novela de aventuras. Yo no sé si él se veía reflejado en su personaje, en el pirata negro, ese...
Un superego, ¿no?
Sí, era esta persona... Bueno, el prototipo de un pirata, pero que en el fondo es bueno, pero que vive una vida muy anárquica. Pero literariamente quiero destacar una cosa. El cómo sabía manejar los tiempos. Es decir, ahí tenemos una novela del pirata negro. Si me la acercas. Esto es poco más que un folletín. Esto no es lo que conocemos como las novelas de Aduro. Entonces él empezó intentándolas hacer autoconclusivas y al final se dio cuenta de que no hacía falta. Él tenía el concepto de novela río, él iba explicando cosas y cuando se acababa la novela, bueno, pues acababa y ya seguiría en la siguiente. Y entonces, concretamente, muchos expertos de Bruguera dicen que esto fue lo que hizo grande a Bruguera, fue el pirata negro. Hay un antes y un después. La historia de Bruguera, las ventas fueron tan grandes que bueno, que se convirtió en una estrella. Bueno, de hecho llegaron a haber 82 novelas,
85 del pirata negro y luego las cuatro aquellas, sí, que sacó de...
y bueno, esto ya da idea un poco de la longevidad. Pero lo que más me fascina a mí de Brigode en esta época es él demostró que era un maestro haciendo estas novelas río. O sea, él podía empezar una trama con unos personajes y hacerlos evolucionar, hacerlos crecer y en definitiva, bueno, ganarse el favor del público con esta habilidad. Pero bueno, si hemos de ser sinceros, otros ya lo habían hecho. Mallorquí con el coyote o Gipkis
con el
encapuchado. Yo creo que donde se nota el talento literario de Brigode es cuando esta fórmula editorial empieza a dar muestras de agotamiento. Cuando ya Bruguera ve que tanto por formato como por concepto, el público lo que quiere son novelas autoconclusivas. Quiere las novelas de Aduro que...
aquel tipo de novela.
Que estas ya supongo que ya son un poquito más conocidas de todos nosotros, ¿no? Entonces es importante destacar que otros autores de aquella época no supieron hacer este tránsito. Es decir, cuando Mallorquí, bueno, Gipkis porque murió, sí, pero otros de aquella época se adaptaron muy mal a este formato. Mientras que de Brigode no solo se adaptó, sino que lideró el cambio de formato. Es decir, es importante señalar que cada vez que Bruguera tenía un nuevo proyecto, un nuevo formato que relacionaba la novela, relacionado con la novela popular, era él el que lo llevaba a cabo. Y lo llevaba a cabo de una manera magistral. Cuando él se hace cargo de esta colección, Servicio Secreto, ya quedaba claro que él no iba a escribir todas las novelas, más que nada porque era escribir una novela por semana. Y él era rápido escribiendo, pero quizá no tanto. Pero él fue el que escribió las primeras entregas y el que marcó la línea a seguir. Y teniendo en cuenta que la colección tuvo casi 2000 entregas, pues ya da un poquito de idea de lo hábil que fue. Y ara te paso otra vez la palabra.
Bueno, hem parlat del Pirata Negro, uh-huh. Aquest és el quadernet original, de Maveri 85, i ara us hem portat això, que en realitat és com una mena de maqueta, encara no ha sortit, però s'ha fet una reedició dels quatre primers lliuraments del Pirata Negro, cosa que és una notícia fantàstica, perquè el que jo trobo que falta més en tot això que fem de Brigode és la sí, reedició, la no? Perquè l'assaig està molt bé, però la gent diu, jo no puc trobar, no? Fins fa 4 dies es trobava amb relativa facilitat 4 duros, però això ja últimament ja no són 4 els duros que et demanen, sinó que ja són peces buscades i hi ha una mica d'inflació en el que seria tot aquest material. Als anys 40, que el mercat és un mercat que no saps cap a on ha d'anar, no? I és quan surt, per exemple, el Coyote, que també és un dels fenòmens brutals d'aquell moment, amb aquest format, igual algú recorda quadernets del Coyote amb aquest format, i com això comença a funcionar, és quan Bruguera, el Coyote publicava Clipper, quan Bruguera diu, hem de treure una cosa similar, no? És a dir, una novel·la d'aventures, una novel·la de continuïtat, i llavors opten per un gènere una mica anacrònic, que és una novel·la de pirates, no? Estem a l'any 46 i és l'època de la bomba atòmica i de què sé jo, no? I vas amb una novel·la de pirates, molt salgari, molt d'un gènere determinat. Però malgrat que era una aposta una mica arriscada, de Brigode, amb el pseudònim d'Arnaldo Visconti, entra amb una força brutal i al públic li agrada. I durant 3 anys competirà i superarà fins i tot el Coyote en popularitat. I es traduirà, per exemple, al mercat alemany. És a dir, tindrà molt èxit en el mercat alemany, Alemanya, Suïssa, Àustria, i durant anys serà la novel·la popular més venuda d'Alemanya. És una cosa... Ell no cobrava segurament res per les traduccions, sospito, perquè en aquella època Bruguera pagava el que pagava, no? Però, clar, ell publica amb una periodicitat que deu anar una novel·la cada 15 dies, que tela, perquè és una novel·la, estem parlant de potser 70-80 folis.
Si me permites sí. Añadir una cosa sobre el mercado alemán. Yo, desgraciadamente, no hablo alemán, pero he encontrado novelas de aquella época en tapa dura firmadas por Arnaldo Visconti que tienen toda la pinta de que no las ha escrito de Brigode.
Se recopiaron el...
Pero parece ser que como marca comercial era tan potente que, bueno, pues que dijeron, bueno, pues si Arnaldo Visconti es el creador del Pirata Negro, pues nosotros vamos a sacar novelas firmadas por Arnaldo Visconti.
Sí. Pues, que... No, que el prestigi d'aquest sobrenom era notable en aquells moments, no? Uh-huh. Però és veritat que cap a finals dels 40, el mateix Coyote, que va tenir pervivència perquè ja era un fenomen social gairebé, no? Però aquest tipus de format, aquest, no acaba d'agradar a la gent, i llavors és quan Bruguera comença a treure el que seran els que es diuen bolsilibros, comença a provar si aquest format té més sortida, llibre d'autèntic de butxaca, vull dir, a més a les butxaques de les americanes de llavors o de les gabardines, i que havia sense cap tipus de dificultat amb un texà, no, però en aquella època la gent
no hi va contar,
era elegant i no anava amb texà, no? Doncs proven amb aquest format, veuen que sí, que això té, que això pot tenir sortida, i se n'adonen també que el públic està canviant, no? Que per exemple en el cinema, tot i que el gènere d'aventura segueix tenint recapte, és el gènere policíac el que sembla que és com més dels nous temps, podríem dir, no? Retrata més una mica el que és el caliu d'una nova època, no? I llavors, imitant una mica els models americans, que recordem, els grans clàssics de la novel·la negra americana, Chandler, Hammett, publiquen amb revistes com aquestes, eh? És a dir, és el que es diu pulp, literatura pulp, era literatura d'aquesta, eh? Vull dir, amb aquest format. El que passa que els americans ho valoren, ho prestigien, i ho saben revaloritzar, no?
Sí, però a nivell comercial no hi ha ninguna diferència entre Hammett i de Brigode.
Ningú. No, és exactament el mateix producte. El que passa que després Hammett té un prestigi i reconeixement, sí, que de Brigode, Mallorquí, Silver Cane, aquesta gent no tenen o el tenen...
Si hubieran nacido allí, lo hubieran tenido.
Evidentment, però... evidentment, no? I llavors, quan veuen que la cosa... Potser s'ha de fer un producte més d'aquest segona meitat del segle, etc., és quan aposten per la novel·la policíaca, i on treuen la col·lecció Servicio Secreto, de la qual el número 1, 2, els primers, sí, números són de Brigode, no? Que escriu molt bé, no està molt ben pagat, no. O segurament està mal pagat, però bé, pot viure de l'escriptura, que no és poca cosa, eh? Que no, pocs autors poden dir-ho ara, tot s'ha de dir, no?
Sí.
Pot viure o malviure de l'escriptura, i ell es troba, vull dir, amb el repte de crear el gènere. Jo vaig dir que és el pare de la novel·la negra hispànica, no?
Correcte.
Perquè ell té un problema, diríem, històric o conjuntural. No pot situar les novel·les a l'Espanya del moment. No les pot situar a Espanya. Primera, per una raó política òbvia, no? El règim no acceptarà una novel·la on es retrata un món corrupte, un món on hi ha crims, un món on hi ha degradació, un món on hi ha tràfic de drogues, un món on hi ha crims, clar. Una literatura que retrati aquesta realitat és molt incòmoda, més si és una literatura popular. És possible que als anys 50 toleri alguna novel·la en un àmbit que no té una gran difusió popular on es pugui retratar imatges fosques, no, de la societat espanyola, però una novel·la que té una projecció extraordinària no la pot tolerar. Llavors, automàticament, tots els autors ja saben, no cal que els hi digui el censor, si no els hi diu, o si no els hi diu l'editor, que totes han de tenir ambientacions llunyanes, americanes, preferentment, també angleses, franceses, perquè, de fet, en de Brigode era un molt bon lector de Simenon, i en les seves primeres novel·les policíques que escriu als anys 40, ell demostra que ja havia llegit Simenon i crea un personatge que és Víctor Vital, que és un inspector de la policia de París, que, home, té molt de Simenon, i és normal que ell hagués, tot i que Simenon no es coneixia aquí, o es coneixia molt poc, ell el llegia en francès, i era molt popular als anys 40 ja a França, no? Llavors, ell importa el model Simenon, que no acaba de tenir èxit, eh? No, a la gent li agrada més una cosa més Chandler, més Hammett, no? Més americana, més d'un estil pam, 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 no? Més de frase curta. Llavors, ell va creant això buscant l'estil. Li costa una mica, no? Trobar l'estil, tu creus?
Sí, le cuesta, pero... porque en un principio no sabía si aplicar... la novela tipo Agatha Christie de un enigma que hay que resolver, o ir hacia el drama urbano de reflejar esta corrupción que hemos comentado. Pero en cualquier caso, yo creo que lo que de Brigode hacía era, así como otros compañeros de su generación tenían mucho talento también escribiendo, pero se notaba que sus novelas se las tomaban a nivel de ambientación, no se las tomaban muy en serio. Dice, no, bueno, oye, pues esto en Nueva York. Claro, en Nueva York, pues todo el mundo sabe cómo es Nueva York. Y si no, pues te lo imaginas, ¿no? De Brigode iba un poquito más allá. O sea, hay muchas novelas que a mí me encanta cuando dicen, no, ahora vamos a coger el tren y nos vamos a pasar, vamos a ir a Chicago. Y entonces te va describiendo por qué ciudades pasa. Él no estuvo allá. Pero en vez de inventarse las cosas, se notaba claramente que él iba buscando dónde paraba aquel tren. Porque yo me imagino que él debía pensar, es que si la gente se lo va a creer, porque si yo vivo cuando escribo, no me creo lo que estoy contando.
El lector menos.
El lector menos, ¿no? Y entonces, pues poco a poco, él fue introduciendo elementos pues que eran muy novedosos, como ya digo. Ya no todo tenía que transcurrir en Nueva York o en Chicago, sino que ya pasaba por ciudades diferentes. Se atrevía a veces a ir a Europa del Este.
Sí, sí, sí.
Entonces... También se atrevía a mezclar política, era peligroso en aquella época, pero bueno, era una política que ahora nos parecería naif, ¿no? Pero bueno, oye, aquel espía que estaba en la Europa del Este, que tiene que venir para acá porque está relacionado con los americanos, etcétera, etcétera. Pues bien, yo creo que también él encontraba un poquito sus problemas también que tuvo con la política o con la sociedad. De alguna manera encontraba que quizá con la novela de aventuras no podía expresarlo adecuadamente, pero con la novela negra sí que podía explicar cosas.
Sí, i a veces ell dins d'aquestes novel·les policiaques que toca gairebé totes les tecles possibles, no? Com ell diu, la seva primera novel·la policíaca, les de Guante Blanco, sí, són molt Agatha Christie, sí. I molt ben fetes, eh? És a dir, se'n nota que ha llegit molt bé Agatha Christie, no? Després té altres que van en una línia més cimeron. Algunes de les primeres de Servicio Secreto, inicialment la col·lecció Servicio Secreto era més d'espies, podríem
sí,
dir, no?
Sí, sí, sí.
Tendia més, estem als anys finals dels 40, etc, el tema de l'espionatge era un tema atractiu, no? Però ja cap a mitjans dels 50 és novel·la negra pura i dura, no? Bajos fondos londinenses, neoyorquinos, de Chicago, de París, és novel·la... I després evolucionarà també cap als anys 60 novel·la de no direm James Bond, però sí una mica novel·la d'espia, però ja d'altres prestacions, no? No l'espia que se'n surt com pot en els anys 40, no? Llavors, ell anava tocant moltes tecles, però és veritat el que deia l'Alejandro, que tu agafes una novel·la del Debry i reconeixes uns trets estilístics, uns trets a l'hora de caracteritzar els personatges, els conflictes, per exemple. Clar, el gènere té unes limitacions, no? La novel·la ha d'acabar, i ha d'acabar sí. A la pàgina 120 i pico, no? I ha d'acabar bé, a més, no? Perquè es busca una mena de final feliç, no? I ha de tenir unes presències... El tema de l'erotisme és un tema molt interessant a Debry, perquè ja surt, però surt d'aquella manera, no?
Ha de ser... Com cuidadito.
Exacte, no? És una cosa que vol ser subtil, no? Podríem indicar. És a dir, que ell va indagant a mesura que va creant, eh? No serà... Tot i que té una fórmula, no serà molt, molt diríem, reiteratiu, no? És a dir, sap els condicionants, però sap aportar sempre un punt de recerca personal, un anar més enllà del que trobes a les altres novel·les, i això, clar, li dona una solidesa en el mercat que el manté fins...
Sí, sí, sí,
amb la primera espasa ben bé fins als 70, eh? Després ja potser se'n cansa una mica, també temes de salut delicats, etc. Però segueix escrivint, no? Però ben bé fins als 70 ell està sent primera espasa del... També perquè és molt professional, no? És a dir, ell escriu molt ràpid, això és una virtut en aquest camp, pensem que, clar, això ho ha d'escriure cada 15 dies i de vegades se li acumula la feina. Hi ha l'anècdota del linotipista, que aquesta és veritat, vull dir, però és veritat perquè no l'explicava ell explicava moltes coses i a vegades també inventava, no? Com a bon fabulador inventava de la seva pròpia vida, no? Però hi ha una anècdota que sembla inventada, però és veritat perquè l'expliquen...
Vàries persones.
Sí, i gent de Bruguera, i treballadors de Bruguera, no? I és que una vegada li havien pagat una novel·la i ell no l'havia lliurat. Això passava bastant a Bruguera, eh? Quan no era un dibuixant, era un novel·lista, no? I l'editor, o en Rafael González, o qui fos, va dir, noi, això ha de sortir ja. És a dir, no te'n vas de casa fins que no... I jo li vaig dir, doncs, cap problema, era una del Pirata Negro, eh? y baja a la imprenta y se seu al linotipista y diu, al linotipista directamente, diu, comença. Y li dicta la novela, y li dicta la novela, y la otra tac, 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 y l'endemà ja està imprenta. Algú que pot dictar una novel·la, jo trobo que ja és una capacitat extraordinària.
Con dos matizaciones, que el linotipista cuenta la leyenda que cuando acabó dijo, es una novela cojonuda. O sea, que eso ya es importante, pero otro tema importante, yo me he entretenido a leerme con cuidado las novelas del Pirata Negro, digo, a ver si soy capaz de dar...
Con la novela.
Con esa novela. Yo no he sido capaz de verlo, o sea... No hay una novela que digas, ay, qué extraña, o parece que está escrita a desgana, o no, yo con mi sapiencia no la he detectado.
No, a més, ell escrivia, clar, és a dir, no tenia temps a corregir.
No.
De fet, quan escriu a la presó, es conserva un manuscrit de les primeres novel·les que escriu, crec que és Crucigrama, que vam poder consultar i veure a l'exposició aquesta, perdó, quan es van fer a Barcelona. Ell escrivia amb unes quartilles molt petites i pràcticament no corregia. És a dir, suposo que també era una manera d'escriure... Ara ens hem acostumat potser massa a corregir, no? Perquè podem retocar, no? Llavors, en aquell moment, sí, gairebé quan escrivies, sí, ja era la definitiva, no? I llavors...
Su compañero, Francisco González Ledesma, que igual le suena, que ha sido Premio Planeta y ahora mismo es un gran escritor, sí. Tiene gran... un prestigio muy grande como escritor, cuando hablaba de Brigode siempre hablaba en términos muy, muy elogiosos, porque decía, dice, se escribía bien a la primera. Dice, nos ahorraba un montón de dinero, porque tal y como entregaba el manuscrito, ese manuscrito iba a imprenta. Nos despedimos.
Sí, porque si no
pierdo el tren. Vale. Gracias, Margarita. Muy bien.
Gracias, ¿eh?
Muy bien, perfecto, ya trucaré.
Otra faceta muy curiosa del talento de Brigode, que a veces no se comenta, es que también fue traductor.
Sí.
Fue traductor. Pero hubo un momento en que todas estas capacidades que decimos nosotros que tiene para fabular, para narrar, etcétera, etcétera, hizo que cuando en los años 60 y 70 algún editor tenía un bestseller, decía, lo tiene que traducir de Brigode. Porque decía, bueno... Ante la duda siempre va a quedar un buen libro, aunque se lo tenga que inventar.
Y seguro que
metió mano en más de uno, pero bueno, ahora me viene a la mente, por ejemplo, Capitanes y Reyes, que ahora está totalmente olvidado, pero que en los años 70 vendió millones y millones de ejemplares en todo el mundo.
Sí, bueno, fue una serie de televisión, igual recordé.
Pues eso en la versión española la hizo de Brigode y no fue casualidad.
No, si el libro original era bueno... fue fiel, y si era mejorable, lo mejoró.
Sí.
No, y a més traduïa del francès, traduïa de l'anglès, traduïa de l'italià. Quan traduïa de l'italià jo crec que s'ho inventava, però bueno, com jo sempre tinc la impressió que l'italià és una mica inventat, doncs ja...
Eso lo dicen los italianos también, ¿eh?
No, vull dir, de fet, amb el llibre que hem escrit, el que volem fer... és una mica, és un assaig de descoberta, no, del personatge, no és un estudi en el sentit d'un anàlisi rigorós o de l'autor. El llibre és rigorós, però no és un anàlisi rigorós de la seva obra, sinó que volem descobrir el personatge, perquè malgrat tot el que hem dit, el més curiós de tot és que ha estat un autor molt oblidat, no? No sé si va ajudar el fet que se n'anés a Canàries els darrers anys de la seva vida. Llavors potser es va desconnectar una mica del que era Bruguera, tot i que continuava treballant per Bruguera, no? Però el fet de viure els darrers anys a Canàries potser va tallar els lligams una mica amb la... I tothom parla bé d'ell, a més, eh? Sí, tots els companys de promoció de
González Ledesma.
Maestro. Sí. Per tots és el referent, no? Però curiosament, sempre que s'ha parlat d'aquesta literatura, s'han destacat altres autors, però la figura de Brigode ha quedat força oblidada, ¿no?
A ver, el libro más que un fin en sí mismo es un principio. O sea, como tú bien has dicho, la idea es, bueno, pues que sea un principio que anime a otras personas, pues a indagar, porque no lo hemos dicho, pero su obra es inmensa, es inabarcable, ¿eh? Son cientos y cientos y cientos de novelas. Entonces, Ni siquiera nosotros ni las hemos leído ni las tenemos todas.
Yo creo que ni las leyó él todas, ¿eh?
Bueno, eso es posible. Pero bueno, de todas maneras, lo que sí que se ha intentado dentro de nuestras capacidades, no diré académico, pero que sí que se ha intentado que sea como una buena piedra de toque. Es decir, se ha intentado que todo lo que se dice sea cierto, está todo muy, muy bien documentado, y sobre todo se ha intentado hacer lo que yo considero que es hasta ahora la bibliografía más exhaustiva.
Sí, sí.
Somos conscientes de que hay huecos, de que hay cosas que no acaban de cuadrar, que habrá errores, no errores tipográficos, sino de que a lo mejor alguna cosa no es exactamente como nos hemos pensado. Pero por lo menos tenemos la esperanza de que, bueno, pues que sea un principio, no sé, que no un final, que venga gente detrás y nos diga, oye, pues mira, pues a través de esto que hay aquí vamos a desarrollarlo y vamos a ir más allá. Y bueno, y poco a poco, es que es un poco recuperar parte de nuestra cultura. Quiero decir, una de las cosas que a mí más me enfada es ver, tú antes ya lo has dicho, ¿no? O sea, autores norteamericanos nacidos en el ámbito de la literatura de masas y de la literatura popular no solo están reconocidos, sino que tú vas a una universidad y en la universidad a lo mejor tienen allí todos los papeles de ese autor y los tienen perfectamente catalogados. De tal manera que si, o sea, un poco me lo invento, si tú quieres decir, vaya, yo quiero editar El Halcón Maltés, pues a lo mejor es posible que ese manuscrito esté en una universidad y que te lo cedan, para que tú, cuando vayas a editar el libro, digas, bueno, ¿qué versión de Halcón Maltés voy a hacer? La última, que es el de la primera edición en libro, el de la edición seriada, la que fue corregida por los editores, o la que salió directamente por de la pluma de Dashiell Hammett. Pues bien, esto implica pues que en Estados Unidos, como en tantos otros países, pues hay un amor pues por la literatura y por la cultura que lamento decir que aquí no tenemos. O sea, es terrible pues ver cómo de este autor y de tantos otros, pues todo esto se, pues evidentemente los manuscritos se han perdido, pero se han perdido porque han acabado en la basura, ¿no? No porque haya pasado ninguna catástrofe, ¿no? Y bueno, pues un poquito modestamente, pues nosotros queremos cambiar un poco esa...
Sí, de fet, el llibre té al final una part, un treball monumental del que s'ha ocupat especialment Alejandro, que és tasca de documentació de tota l'obra de Brigode. Això és molt difícil perquè aquests llibres no estan enlloc, no estan a cap biblioteca, això evidentment no entrava mai a una biblioteca, això era un producte, vull dir, que si arriba algú a voler-lo portar, li tiren pel cap, no? Llavors, clar, Bruguera, allò és un caos,
sí,
els
sí.
Fons de Bruguera són babilònics, allò no hi ha qui ho pugui ordenar, sembla ser, i estan molt deteriorats. Llavors, clar, has d'anar buscant, no? Has d'anar ja no només als mercats, sinó a internet ha ajudat moltíssim, també.
Sí, també.
També és veritat que ha provocat una certa inflació del mercat, però et permet localitzar coses que abans, si no, havies de confiar a l'atzar, trobar una determinada novel·la, no? A veure si hi ha sort i trobo aquesta novel·la que de la que he sentit parlar, que està anunciada en una altra i que no he pogut llegir en cap moment, no? Llavors, tampoc d'aquesta novel·la hi havia recepció crítica, no saps què en deia la gent, vull dir, perquè això es llegia i no se'n parla, o es comentava, però es consumia una altra. Llavors, tot, hi ha com un forat negre molt, 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 molt difícil d'omplir, no? Llavors, és una tasca molt pacient d'anar mirant els catàlegs, sí. Els arxius, tenir sort de trobar material, i poc a poc anar intentant veure la magnitud del fenomen, que el fenomen de la novel·la popular és un fenomen realment extraordinari, i el fenomen de Brigode, no? Que és, uh-huh. Ja amb un autor ens trobem amb una desmesura una mica difícil de delimitar, no? Perquè vas trobant obra i et sorprèn una miqueta aquesta desproporció, no? És un personatge que és el que diem, no? Aquest estat francès o anglès o nord-americà, doncs,
sí.
Doncs tindria ja un culte, un estudi, un seguidors, i de fet aquí som quatre gats els que ens interessa això, eh? Vull dir que...
Bueno, però se van haciendo cosas, o sea, el simple hecho que nos has enseñado antes, ¿no? De que una pequeña editorial, pues, gracias a las tecnologías que permiten imprimir digitalmente y por tanto se abaratan los costes, pues bueno, pues haya decidido recuperar la obra, bueno, pues es un paso, es la dirección correcta y así lo hemos de ver.
No, i el mateix llibre que ha publicat el boletín, clar, això no hem trobat editor en el sentit d'una editorial que li interessés el llibre, perquè
no, això, ni de broma.
Això no interessa a ningú. Potser d'aquí uns anys segur. Una peça de col·leccionista venerada, no? Però avui per avui és un tema que no interessa. Llavors ha sigut a través d'un col·lectiu d'aficionats que es diu el Boletín, que tenen una petita línia editorial, que s'han animat a publicar-ho. Per què? Perquè és un col·lectiu de col·leccionistes i saben que almenys els socis ja són la gent interessada en aquest tema, no? Ja ho editen perquè saben que el poden col·locar al llibre, no? Però ja aquesta mateixa història editorial de com hem arribat al Boletín mostra que és un tema del que encara s'ha de fer molta reivindicació i molta difusió, perquè continua sent molt desconegut. I sap greu tenir en compte el que va arribar a ser aquest fenomen, eh? I no parlo ja de qualitat literària, perquè és una altra cosa, no? Jo crec que hem d'entendre que és literatura de gènere, que és literatura feta amb una gran dignitat, literatura feta per gent molt competent, literatura que va saber connectar amb el públic, literatura de consum, té uns atributs, jo trobo, extraordinaris, però malgrat tot això, doncs, s'ha oblidat i sort que alguns encara en parlem una mica, no?
Sí, bueno, aparte yo quisiera hacer un apunte. Yo me he pasado toda la vida leyendo y yo no sé lo que es la literatura de calidad, porque al fin y al cabo yo creo que la literatura de calidad es la que me transmite cosas, hablo a nivel personal. Pero es que es importante destacar que cuando él ha hablado de... No hablo de calidad literaria, hablo de... pues de comunicación, que llega a las masas, etcétera, etcétera. Bueno, del género, etcétera, etcétera. A ver, no nos engañemos. Cervantes, cuando escribía, era un escritor de bestsellers en la época, ¿eh? Dickens hace folletines, publicaba en las revistas, sí, sí, sí. Publicaba en las revistas. Con lo cual, dejemos que sean otros los que con el tiempo,
sitúen.
La obra en sí, pero yo estoy convencido de que los expertos en literatura, cuando vieron las primeras obras de Dickens, dijeron, bueno, este es un niñato que escribe folletines, que evidentemente no va a pasar a la historia.
Sí.
Con lo cual...
No, i el caso del Quixot, que té èxit perquè és una novel·la de burles, és una novel·la humorística, sí, la gent s'ho pren com això, no? I el pobre Cervantes vol dir, ei, que jo sóc bo, eh? I escriu altres coses després de l'èxit, aprofitant l'èxit, pot escriure altres coses, però mai va deixar de ser considerat un autor no de segona fila, però no era un primer espasa, perquè havia fet una novel·la molt popular, molt divertida, i això...
Bueno, de hecho, dicen los críticos que del Quijote, que el Quijote en primer lugar fue una novela ejemplar, es decir, cortita, que luego la amplía y luego escribe la segunda parte.
Sí.
O sea que, bueno, que no vimos el Quijote contra el hombre lobo por un pelo. O sea, si le hubiéramos dado un poquito de tiempo,
sale, sí.
Hubiera salido, ¿eh?
No sé si teniu alguna pregunta o comentari al voltant de Brigó, de la novel·la popular...
Quan salies, al final ho vas tindre? O...
Ui, una desena fàcilment,
perquè
no?
Perquè la gènere tenia un...
A veure, bueno. Depenia. Per exemple, per novel·la d'aventures, ell feia servir gairebé sempre Arnaldo Visconti, no? La seva gran col·lecció és El Pirata Negro. Després en té una també molt bona, molt més breu, de 20 lliuraments, que és El Galante Aventurero, que és... Bueno, folletín, però extraordinari. De fet, va ser la primera cosa que jo vaig llegir de Brigó, va ser El Galante Aventurero, que va arribar a la col·lecció completa, i, ostres, va ser una veritable sorpresa. Quan escriu novel·la de policia que comença amb Peter Debris, que... abans havia fet alguns altres, perquè com ell ja tenia un nom una mica estrany, de Brigó,
sí, ell ja tenia el nom de pseudònim.
Sí, ja tenia un nom que serà un pseudònim, no? Llavors, els primers llibres els publica amb de Brigó... variacions sobre el seu nom, no? Però després, per exemple, un pseudònim que es fa servir molt per novel·la policíaca és Vic Peterson, que ve de Víctor i de Pedro, és a dir, Vic Peterson són variacions sobre el seu nom, i això ho fa servir molt a...
Sí, és que, a ver, con sus nombres, claro, ¿usted cómo se llama? Dice Pedro Víctor. Ya suena... Y el primer apellido, de Brigode. Y el segundo, Dugui.
Dugui, ¿eh?
Pues efectivamente, sí, no necesita pseudónimos. Aún así, hacía un uso de los pseudónimos un poquito también anárquico, porque evidentemente había unas líneas maestras en el uso de los pseudónimos, pero bueno, también el Arnaldo Visconti también lo utilizó en algunas policíacas, sí, en novelas de novela, amor.
Sí, novela rosa también. Sí.
Hacía un poco lo que... Yo no sé muy bien cuál era la política que llegaba... Que utilizaba él, o si incluso la editorial también marcaría en algunos casos, porque llega un momento en que tenía tanta producción que supongo que desde Bruguera debían decir, hombre, cambia de pseudónimo porque se va a parecer que todas las novelas las escribes tú. Claro, había veces que había hasta 6 novelas suyas en los listados de novedades. Entonces, claro, digo, oye, cambia el nombre que me parezca una cosa.
No, i de fet, clar, a Bruguera jugava amb això dels pseudònims fins a límits molt divertits, no? Per exemple, la col·lecció, crec que és Detective, que ell signava Arnold Briggs i Vic Peterson, posava novel·la de Vic Peterson, títol original, i posava el títol en anglès, sí. Traducció de... I posaven el nom d'un traductor que no existia, venia, tot era inventat, però... Es creava el lector tenia la consciència absoluta de que allò era d'origen anglosaxó, perquè era un autor anglès que parlava o americà que parlava del món anglosaxó, i que a més si tenies algun dubte sortia el traductor, vull dir que no hi havia confusió possible.
No pot ser que això s'ho hagués inventat Bruguera per no pagar el seu autor, que és la cosa més famosa de Bruguera.
No, ja podies, Bruguera per no pagar feia el sí, que volia. Ja, no, però aquí eren del...
Era un tema així per a... que resultara más serio.
Pero una credibilidad, ¿no?, sí, al personaje.
Pero era bastante ridículo, ya no solo por el concepto en sí mismo, sino porque, claro, ellos ponían un título en castellano, que sonaba muy bien en castellano, pero la traducción al inglés era literal. Entonces tú leías aquello y si sabías un poquito de inglés, dices, no, esto no se dice así en inglés, ¿eh? Y menos el título de un libro. Pero bueno, oye, eran los años 50, sí, o sea, sí, o 40, sí. O sea, que ya colaba. A ver, sobre Bruguera, tú has dicho lo de los derechos de autor. Evidentemente, Bruguera tenía muchas áreas de mejora en ese tema. Lo que pasa es que también hay que ser justos. Tampoco hay que demonizarlos. Quiero decir, en primer lugar, todo el mundo lo hacía igual. Que no es excusa, pero por lo menos les daba trabajo, sobre todo, decir, uy, les daba trabajo, tampoco era tanto. Muchos eran republicanos represaliados que no tenían otra manera de encontrar trabajo. Entonces...
Sí, eso es verdad, de Bruguera fue una tasca al mateix, de Brigode, el Rafael González,
el Marcial Lafuente, Estefanía...
Tots eren represaliats pel franquisme, havien estat a la presó, i Bruguera va saber col·locar-los... Sí. En condicions dures, diuen en González de Ledesma, en galeotes, no? Sí, però jo sempre dic, eren condicions dures, no vull dir que no, però clar, és que en aquella època eren molt dures,
sí.
Pencaven, que ells pencaven molt, però també el que era mecànic pencava molt, i el que era professor pencava molt i cobrava poc. No com ara, que és una cosa, eh?
Sí, exacte.
Guanyava molt i un taller mecànic no guanyava
tant. No, vull dir que era una època... on la idea del treball era molt diferent avui en dia. Llavors, ells estaven en condicions complicades, no ho nego, vull dir, però tu, sí, vivien d'escriure, i no sé, era... No vull dir que fossin uns privilegiats, però
no,
tampoc
no
era pobra gent, no? Quin drama, no?
No eren los peores. Para que... Fijaos si es... era otra época. El González Ledesma cuenta que él empezó a salir con una chica, entonces ya eran novios, y entonces en la redacción ya sabían que él tenía novia, y un buen día un conocido le dice, esa chica te conviene mucho, que su padre tiene en el patio 2 cerdos. Entre 2 cusinos. Porque claro, decían... Aquella gente que había pasado tanta hambre, digo, coño, si el suegro tiene 2 cerdos, y digo, bueno, pues otra cosa no, pero hambre no pasaremos.
No, es una época...
Yo creo que nos cuesta ponernos un poquito
sí,
al...
Sí.
Yo me sabía tu dic porque no crec ni que tan sols Lope de Vega a l'estat espanyol estigui tan valorat com qualsevol autor alemany en Alemanya. I és la resposta meva a per què ni la novel·la popular ni cap altra
obra de l'estat
espanyol funcionaria bé, però que la base està ahí mateix.
Sí, sí.
Tot el que sigui creació a l'estat espanyol és negoci. Bueno, de fet, l'actual llei verd demostra que és negoci.
No, però fixa't, per exemple, el culte que té el món anglosaxó a Shakespeare, per tots els nens van Shakespeare, fan el teatre, al col·le fan Shakespeare, ja cada any hi ha un parell de pel·lícules i una adaptació de Shakespeare. En el món hispànic no hi ha aquest culte a Cervantes ni a Lope de Vega. És un problema també de...
Però lo que más me duele a mí es que cuando tú quieres saber algo de Lope de Vega o de Cervantes, vete a una universidad anglosajona. Que a lo mejor con suerte el profesor será español de origen.
Sí, sí.
O no, pero ¿dónde están las mejores copias de las primeras de la primera edición del Quijote? Están allá, pero no porque las hayan robado ni por ¿qué, nada.
Queda explicar, es un problema.
Sí.
Es un problema, diria, molt més profund, vull dir, això sí. és un element anecdòtic que confirma aquesta, o sigui, per exemple, la reivindicació que fan els francesos de la seva cultura de masses.
Sí, 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 també.
Simenon, que va de prou un Leo Malet, o de la seva cançó, del seu cinema, per ells la seva cultura de masses és patrimoni nacional. I això a Espanya... I a Catalunya, déu-n'hi-do, malament que ho hem fet també.
No,
eh?
Me temo perquè, que esto...
Per exemple, un autor com de novel·la popular, el gran autor de novel·la popular del país, que és Folky Torres, és considerat un desgraciat gairebé, no? A dir, aquest home va ser una cosa d'altra època, que rinclona, va ser Folky Torres, fos francès, seria una figura nacional. I aquí, si tu parles de Folky Torres, gairebé t'has de justificar. De dir, no, és que allò en la seva època era important, les pàgines viscudes era... Coi, tu agafes algunes pàgines viscudes, i clar que és melodrama allò, però és un melodrama magnífic. I, vull dir, també aquí tenim jo crec, mancances, i hem de fer molta feina de reivindicació de...
Sí, són les dues cares de la mateixa moneda. La cultura és consum, per pobres o per rics. Sí, o sigui, sí. No arriba més lluny.
No, exacte. Sí. Si vols anar més enllà del concepte... No sé.
Sí, més... Està ben vist. Està molt ben
vist. I els formats que eren una còpia dels americans, entenc, no? O
sigui... Originalment, això s'assemblava bastant, no?, a les revistes... americanes, potser una revista una miqueta més grans, no? Però hi eren revistes, és a dir, eren publicacions que contenien diversos relats...
No, es diferente. A ver, los formatos físicamente se podrían parecer, como bien está diciendo él, pero el modelo norteamericano de publicación tenía dos diferencias. La primera es que tenían más abundancia de papel. El papel en España era un bien escaso, entonces... Ojo con a ver qué editabas y cómo editabas. Y lo más importante también era el modelo de negocio. En Norteamérica, los beneficios venían de la venta, propiamente dicha, y de la publicidad. Entonces, muchas veces las publicaciones de novela popular norteamericana tenían tantas páginas porque tenían que poner publicidad. Entonces, en un mercado tan paupérrimo como la España de los años 40, eso no se entendía así. Entonces, los formatos eran más pobres porque, entre comillas, solo vivían de la venta. Donde sí ya se empezaron a aparecer más fue ya en los años 50. Pero bueno, allí los hacían un poquito más grandes y quizá con papel un poquito mejor, pero sí, siempre sí que iban un poquito a rebufo.
No, el format té la seva gràcia, no? A més, les portades sempre eren portades, aquesta és de Josep Provençal, aquesta també, aquesta crec que no, que és d'en Badia Romero, potser. Bueno, eren portades sempre que tenien molt de color, eren portades molt, molt llamineres, no? Vull dir, això ho cuidaven molt,
sí,
i sabien
sí.
Que...
El quiosco tenia que destacar.
I clar, hi havia molta competència en aquell moment, llavors havia de tenir aquest element visualment atractiu, Morir por etapas, títols també molt ben buscats, sí, que, no, sí. Que tenien alguna... El vampiro de Brooklyn, clar, això ja... Home, això et promet, no?
Més que el de Vallecas.
Perquè tot plegat era un bon negoci, és a dir, ja estava ben muntat i durant uns anys va ser una cosa realment extraordinària, no? I després arriba a la tele i s'ha acabat el Brooklyn, no? És a dir, arriba a la tele i aquell consum d'aquest literatura d'entreteniment, etc., doncs passa, i això a poc a poc es va diluint, tot i que encara queda alguna cosa, és a dir, de tant en tant, jo vaig per algun lloc encara llibrets que surten reedicions de Marcial Lafuente Estefanía.
Sí. Però Marcial Lafuente Estefanía se lee mucho todavía en América. Yo el sitio más raro donde he visto una novela de Marcial Lafuente Estefanía es en un pueblo perdido del norte del estado de Michigan, casi tocando al Canadá. Entonces yo pensé, ¿y qué hace aquí una novela de Marcial Lafuente Estefanía? Pues porque allí había muchos mexicanos trabajando y tenían granjas, y cuando iban a comprar, pues querían novelas. Y yo no sé qué ruta de distribución tenían, y allí llegaban las novelas de Marcial Lafuente Estefanía.
En español.
En español, sí. Y en este formato, ¿eh? O sea,
Tal cual.
Y quizá por eso todavía hoy en los kioscos se ven novelas de Marcial Lafuente Estefanía.
Y se piden, ¿eh?
Sí, se piden porque, bueno, porque todavía están ahí...
Sí, de un público y...
Los hijos de Marcial Lafuente Estefanía han movido muy bien todavía esto y...
Serrat, de fet, publicitat, ¿no? No hay alguna canción...
Seguro.
Sí, amava que és tan identificatiu d'una època, però era, la veritat és que era un fenomen molt, molt especial i que aquesta transversalitat, no, que tothom llegia, la simplificació, però que arribava a un ventall de població, trobo que
sí,
és una cosa
que,
especial.
Según una universidad norteamericana, el escritor, en este caso escritora española que más libros ha vendido es Corín Tellado, pero a mucha distancia del segundo.
Sí.
O sea, el segundo a lo mejor no ha vendido ni la mitad que vendió Corín Tellado, ¿eh? O sea que...
No, y de fet, de Corín Tellado, curiosament, hi ha hagut una certa reivindicació, sí. Que venia d'Amèrica, Vargas Llosa i Cabrera Infante, bueno. Clar, ells que eren, que són una mica amb la línia de la postmodernitat, reivindicaven aquesta literatura, però és curiós que sigui una reivindicació que vingui d'allà,
bueno,
d'allà,
¿eh? Ayuda que... Hoy tenés una novela de Corín Tellado, puede estar pasada de moda, pero no se te cae de las manos. No. Las de Marcial Lafuente Estefanía sí se te caen de las manos. ¿Eh?
Sí, yo creo que...
Da
sí.
Un poco de ojo.
Sí. Poco... Pero bueno, no sé, portem molta estona parlant i sí. No sé si voleu fer alguna aportació, si no, escolta, gràcies per haver vingut i jo crec que ha sigut una xerrada molt interessant.
Oh, sí.
Bueno, dic jo que m'he fet...
¿Qué vamos a decir nosotros,
ara,
no?
Ara. Molt bé, gràcies per la vostra presència.
Molt bé.